I ens va bé fer-ho d'aquesta manera, perquè si no ens acomiadaríem a la francesa, és a dir que vam convidar fins al mes que ve a l'Ignasi Maria Montaner, després doncs no vindria, per tant no tindria cap sentit. Per tant té sentit que encara que haguem començat el programa de l'estiu, doncs puguem tancar de la manera que toca, oi, a l'espai de la nostra història. Ignasi, bon dia.
Bon dia.
A veure... Ignasi, bon dia, ara sí?
Sí,
ara.
Bon dia. A tu i a tots els oients.
Comentàvem ara abans de començar que el mes passat amb en Vicenç havíeu estat repassant alguns dels noms dels carrers de la plana est.
Sí, no sé si en diuen plana d'això, però vaja, és possible. Vull dir, és el tros que hi ha entre la via i el camí dels Capellans. Hi ha una sèrie de carrers que ja fa moltíssim temps que estan urbanitzats i fins i tot edificats. Hi ha cases de la Caixa de preu barat, hi ha aquella mena de residència de colorins, i hi ha també el parc de Can Robert. Ja, en fi, és una zona que ja està bastant... Encara queda moltes carrers per omplir, perquè...
De fet, aquesta, la setmana passada, i a les xarxes socials se n'ha fet força ressò, apareixia al diari Expansión el mapa del desenvolupament que preveu l'empresa Vèrtix, que és la propietària de la resta dels terrenys, oi? En el qual doncs, hi ha aquestes cases unifamiliars, etc. Se n'ha parlat força aquests darrers dies. I allò, són tot de carrers que, ara ho comentàvem també, no tenen nom encara.
A la part de sobre, que estic dient, estàvem parlant ara, sinó a sobre, més amunt del camí dels Capellans.
Això mateix.
Vaja, sí, sí. Encara no tenen nom perquè, vaja, no... Bueno, jo m'imagino que algun dels carrers que s'obriran seran continuació d'altres carrers que ja tenen nom, aleshores no caldrà, però també n'hi deu haver de nous, i encara a la comissió de toponímia no ens han encarregat res, vull dir, quan ho facin, doncs ho farem molt de gust, perquè des de fa molt de temps que no es donen noms de carrers i la gent, sempre hi ha algú que proposa aquest nom, fan dossiers, fan peticions a l'Ajuntament, i es va fent una llista, i llavors el dia que toqui s'haurà de triar entre els noms d'aquesta llista, a veure quin sí i quin no, que és un problema, perquè clar, el que no surt sempre s'enfada.
Doncs si et sembla, Ignasi, podem continuar repassant els noms. Vau parlar de Víctor Balaguer, oi?
Sí, el dia passat vam parlar d'en Soler i Forment, d'en Víctor Balaguer i d'en Isidoro Cartró, el Doro. El Doro, com el coneix tothom. I llavors encara queden tres o quatre noms de carrers amb aquest tros entre la via i el camí dels Capellans. Per exemple, un nom de carrer d'una persona molt, molt agradable és el de Joan Puig i Mestre. Joan Puig i Mestre, que va ser impressor, però que a més va tenir una sèrie d'actuacions cíviques importants, tenia moltes inquietuds, era un gran catalanista. De jove ja va formar part del Centaure, del grup de cultura El Centaure, i després doncs va anar, bueno, va ser, parlant d'això de catalanista, doncs cal dir que va ser l'impressor de la revista El Baluart, a la segona etapa, perquè la primera etapa és possible que encara no hagués nascut. El Baluart va començar a principis del segle XX i ell duria a néixer una mica més tard. Ho tinc per aquí apuntat? No ho tinc apuntat. Doncs, però el Baluart el van suspendre durant el temps de la dictadura, llavors, seguint un procediment que actualment, doncs, o en temps de la dictadura d'en Franco segurament no hauria funcionat, però en aquell temps, quan un diari el suspenien, en feia un altre amb un títol diferent. En sortia, que era exactament igual, no? Una mica més precaucions, perquè s'espantava davant de la que també el suspenguessin.
Feta la llei, feta la trampa, oi? Mai millor dit.
Però que t'estava dient, segur que en temps en Franco això no hauria sortit. Vull dir, aquells temps es necessitaven no sé quants permisos en temps en Franco, i el demanar el permís per sortir el diari suplent, segur que l'haurien dit que no, però en aquell temps anava així, tothom feia el que volia. I aleshores, per en comptes del Baluard, que va ser suspès per Primo de Rivera, es van inventar una cosa similar que es deia La Punta, que La Punta està al costat del Baluard, i el diari El Baluard va continuar amb aquest nom, bastant més trossos en castellà, perquè, vull dir, clar... I l'últim temps de La Punta, si no estic equivocat, ja la va imprimir en Joan Puig i Mestre. I quan es va acabar la dictadura, va començar la República, el Baluard va tornar a sortir. Vull dir, ja s'havia acabat la dictadura, i aleshores ja, amb un cas de correcció ortogràfica, perquè abans de la... fins a la dictadura es deia el Baluard, acabat amb T, i després d'això es diu Baluard, acabat amb D, tal com toca, no? Doncs el se'n va seguir cuidant el Puig i Mestre amb una impressió molt acurada, de tipus noucentista, vull dir, tota correcta, que contrastava amb la de l'Eco, per exemple, que seguia fent les mateixes presentacions de sempre. Doncs, i això que acabo de dir, doncs, era una mostra del seu catalanisme. El Baluard era claríssimament una revista catalanista, en contra de l'Eco, que no dic que fos anticatalana, això no mai, perquè els de l'Eco també han sigut molt catalanistes, però la revista de l'Eco com a revista no era una mica tèbia, una mica ambigua. En canvi, el Baluard era claríssimament catalanista, no? Era l'òrgan d'expressió del Prado, i l'altre era l'Eco de l'òrgan d'expressió del Retiro, que el Retiro també ha sigut una cosa una mica també, una mena de barreja de socialistes, espanyolistes, catalanistes, vull dir, ha sigut sempre una cosa així, i l'Eco, que era el seu òrgan, era semblant, tenia també aquesta duplicitat d'idees i de pensaments. Bueno, doncs això, després es va acabar la guerra, evidentment, i es va acabar els diaris en català, però en Puig i Mestre va seguir actuant amb intencions culturals, de manera que va fundar l'agrupació fotogràfica Sitges, ell va ser la seva ànima, i precisament perquè ell era el president, segons deien Serramalera, que ho va viure tot això, doncs va tenir l'agrupació fotogràfica Sitges va tenir molts problemes per ser aprovada pel govern civil. Es va presentar 3 o 4 vegades al govern civil a demanar permís d'existència, i el govern civil llegia el president Puig i Mestre, res, no, li negava. I llavors l'agrupació fotogràfica va haver d'actuar o de viure com a secció delegada. Primer va ser del Foment de Turisme, després va ser de la Frente de Juventudes.
Que és el que tocava per l'època, suposo.
Exacte, no? Fins que van decidir, doncs, anar a canviar de president, i llavors van tenir permís. I va intervenir en Ferret de Querol també, que coneixia, clar, coneixia el governador civil, i canviant de president van tenir permís per existència. I després l'agrupació fotogràfica es va convertir també, es va passar a ser en el Sitges Fotofilm, que ha donat, doncs, ha creat el Festival de Cinema, i que va existir, també va acabar desapareixent cap als anys 80, però vaja, no? Bé, bueno, a part d'això, cal dir que així que va fundar el GEST, un dels primers que hi va ser-hi va ser en Puig i Mestre, que en aquelles primeres reunions gairebé familiars que feia el grup d'estudis, en què els 30 o 40 socis que hi havia, no n'hi havia més, doncs es reuníem a la biblioteca, doncs ell va fer 2 o 3 conferències explicant records de la seva vida, i va ser molt interessant, vull dir... parlant del Centaure i parlant d'altres qüestions.
Aquest senyor... Per tant, anava a dir, una ànima de la cultura de Sitges de la primera meitat del segle XX.
Sí, sí. Sí, de la primera meitat. Bueno, el paper més important d'impulsor cultural va ser després de la guerra, cap als anys 50 i d'això, sí, realment. I a més, a part d'això, era una persona agradabilíssima, una persona excel·lent, una persona que valia la pena tractar i parlar, no? Els de la secció, els de l'agrupació fotogràfica expliquen que, clar, en aquells temps la fotografia es feia amb mitjans químics. Feies un carret, l'havies de revelar, l'havies de posar amb líquids, havies de tenir un laboratori, i en Joan Puig va fer un laboratori a casa seva que va deixar a disposició de tots els membres del d'aixòs, no? Que d'aquesta manera van poder seguir fent el... Vull dir, era una persona agradable. Bé, un altre, no sé si agradable o no, perquè d'aquest senyor, encara que sigui important, només en queda un record. Jo no conec a ningú que l'hagi conegut personalment. Es tracta del senyor Manuel Llopis de Casades. Manuel Llopis de Casades, com ho diu la paraula Llopis, és l'últim descendent de la família Llopis, els que van aixecar i van mantenir durant una sèrie d'anys el que avui és el Museu Romàntic,
la casa Llopis.
Aquest senyor que va néixer a Sitges va morir a Sofia, a Bulgària.
Carai.
I va morir a Bulgària perquè seguia la carrera diplomàtica, era diplomàtic, i llavors l'últim càrrec que va tenir i en el qual va morir va ser el de cònsol general a Bulgària, i va morir a Sofia.
Sí, diplomàtic de carrera.
Diplomàtic de carrera, sí. I llavors, quan es va morir, doncs, com que no tenia descendència ni parents Llopis per enlloc, va decidir deixar les seves propietats, el casal del Museu Romàntic, vinyes, les vinyes que tenia, les va deixar a la Generalitat. En aquell temps, aquest va morir l'any 1925, l'any 25 la Generalitat no existia. Ho devia deixar la Diputació de Barcelona.
La Diputació, sí, perquè ni Mancomunitat, perquè era director de Primo de Rivera.
La Mancomunitat es va acabar l'any 23, la Generalitat va començar l'any 31-32, una cosa així, era l'interregne. Ho va deixar la Diputació de Barcelona. I quan la Diputació de Barcelona va ser absorbida per la Generalitat, va passar a la Generalitat, no? Llavors, després de la guerra, la Generalitat va tornar a desaparèixer i llavors va tornar a la Diputació de Barcelona. I la Diputació de Barcelona va decidir amb l'edifici posar-hi un museu, el Museu Romàntic, vull dir, que encara segueix. Vull dir, va aprofitar tot l'interior de manera que va respectar el mobiliari, les parets i coses d'aquestes i d'això. I en quant a les vinyes, que abans he dit que les va deixar a la Generalitat i no és veritat, les va deixar a l'hospital, les va deixar amb la condició de que no les poguessin vendre i perpetuament amb aquelles vinyes seguissin fabricant malvasia de l'hospital, malvasia de Sitges.
La famosa deixa.
Sí.
La famosa deixa, que a més té uns marmessors,
sí,
perquè cada any l'hospital ha d'enviar no sé quantes ampolles amb els marmessors per demostrar que s'està complint el pacte que el senyor Llopis de Casades va deixar en el seu testament.
Sí, sí. I l'hospital no s'ho pot vendre, a seguir fent eternament la malvasia. Suposo que algun dia o altre es trobarà una solució, si volen deixar-ho, que suposo que no, perquè val la pena seguir...
Hi ha un altre debat obert sobre
sí,
això,
Sí, bueno, el debat és que les vinyes aquestes estan a Aiguadols.
Correcte.
Estan entre el mar i la via del tren. I l'hospital no en tenia prou, va voler ampliar-ho i l'ampliació li ha sortit malament.
Sí, més o menys anat per aquí, sí.
L'ampliació li ha sortit malament perquè, clar, el que li va cedir els terrenys, el que li va cultivar els terrenys que eren cap allà a Camplanes, no?
Correcte, les vinyes de Camplanes.
Les vinyes de Camplanes.
Ara va per lliure.
Exacte, un dia va dir, mira, ja no faig més per l'hospital, ho faig per vi. Ho dic perquè la gent ho sàpiga, perquè, clar, que sàpiguen de què va. Ara vaig per mi i, per tant, amb aquestes vinyes fabricaré malvasia, no sé si segueix dient de l'hospital, suposo que no, perquè no...
ara no recordo, em sembla que posa malvasia de Sitges, simplement, ja. Però, clar, ho fa el celler del senyor pagès de Sant Pere de Ribes.
Ja.
Però aquesta és la que es fa a Can Planes, la que hi ha al costat de la benzinera, per entendre'ns. Tot allò continua sent de l'hospital.
Sí, sí, és que ja et dic, no hi pot renunciar-hi perquè el senyor Llopis de Casades va posar la condició que havia de ser perpètuament. Clar que aquestes condicions, en certes circumstàncies, es poden arreglar o canviar.
Ja, probablement.
La quantitat de deixes que van fer des de l'edat mitjana, nobles i d'aixòs a l'Eglésia perquè diguéssim missa perpètuament, i estan totes canviades, de manera que en aquest cas també suposo que es podria fer, no?
Missa perpètuament. Bueno, és millor fer malvasia que missa, perpètuament.
Ja.
Perpètuament. Continuem.
Vinga. Un altre senyor, en aquest cas una senyora, la Lola Anglada, suposo prou coneguda pel nom, que va ser dibuixant, en fi, té una obra enorme de quantitat de dibuixos, molt, molt característics. Suposo que els dibuixants i pintors tots aspiren a tenir un estil propi que tothom els reconegui i digui, mira, això és un tal, no? Doncs la Lola Anglada ho va aconseguir perfectament, no? És un dibuixet molt infantil, molt d'això. Si s'ha fet famós, jo de petit vaig llegir bastants llibres d'aquests en català il·lustrats per la Lola Anglada, il·lustrats abans de la guerra, perquè clar, després de la guerra, jo sóc nen de la guerra, doncs després de la guerra els únics llibres en català que corrien eren els que s'havien quedat amagats amb alguna impremta, algun editorial d'abans de la guerra, no? I aleshores vaig llegir bastants llibres de dibuixos, contes i coses d'aquestes en dibuixos de la Lola Anglada. De totes maneres, la que el va fer, el dibuix que el va fer més famós és un dibuix d'un nen petit vestit de, diguem-ne, de milicià del temps de la guerra, amb un puny en l'aire i amb una bandera, que és conegut pel més petit de tots, aquest va córrer per tot Catalunya i el va fer molt famosa, no? Vull dir, si algú busca internet, el més petit de tots segur que ho podrà veure. La Lola Anglada va tenir relació amb Sitges. Aquí Sitges, ara que s'ha d'això, és un dibuix de la Lola Anglada a dalt del carrer Major, la Torre de les Hores, que era la cancel·leria, que ara hi ha un bar.
Sí.
A dalt de tot l'edifici hi ha un dibuix de la Torre de les Hores fet per la Lola Anglada. Per això, curiosament, i no sé d'on s'ho han tret, el bar que hi havia fins ara, perquè em sembla que també ha tancat.
No t'ho sé dir ara mateix.
Ja diria que sí. Doncs es deia la Torre Anglada, que no té res a veure amb tot el voltant, només amb el dibuix que hi havia a sobre. La Torre, bar, la Torre Anglada, o restaurant, la Torre Anglada. De manera que, bueno, doncs això ho dic per si algú vol veure algun dibuixet de la Torre Anglada passejant-se pels carrers de Sitges. El dibuix de la Torre de les Hores que hi ha allà és fet per ella va dibuixar, van fer amb rajoles de majòlica i el van posar d'això. Bé, com deia, la Lola Anglada va establir relacions d'amistat amb Sitges. Era col·leccionista de nines i en tenia, bueno, a part de les nines, això li passa a totes les dones, perquè dic dones, ara em dirà masclista, perquè les que juguen amb nines, o jugaven, eren les dones, no? Totes les dones guarden nines de petita i tal, i un dia les troben i les fan restaurar i d'això. Bé, l'Ola Anglada va guardar les nines de petita que tenia i llavors va decidir fer col·lecció. I em va començar a comprar, i entre altres tot això ho dic perquè la que em va cridar l'atenció és una nina que són poc o menys que un tronc i uns braços que són trossos de fusta, que era o gairebé prehistòrica o antiquíssima. Vull dir, va comprar nines de totes, encara que fossin estètiques. Doncs la Lola Anglada va regalar a la Diputació de Barcelona la seva col·lecció de nines. La Diputació va decidir que vinguessin a Sitges, em sembla que van estar al Maricel un temps i després van anar a parar al Museu Romàntic, i l'Ajuntament de Sitges va decidir donar-li, mentre visqués, una casa per viure, per estar a Sitges, perquè clar, ella vivia a Barcelona, i li va donar la casa del costat de la Biblioteca Rossinyol, que la gent encara el coneix per la casa de la Lola Anglada. I que més antigament, abans de que passés a la Lola Anglada, era la casa de la Pelegrineta.
D'acord.
La Pelegrineta,
aquesta... que de fet és una casa que forma part del conjunt del Maricel per la part del darrere.
Sí.
Com la mateixa biblioteca, és a dir, entre el que és la biblioteca i el que és actualment l'arxiu.
Sí, exacte.
Que ara mateix són dependències municipals.
Sí, aquesta Pelegrineta, per si algú no s'ha d'haver parlat alguna vegada, però és igual, no perjudica repetir les coses. Aquesta Pelegrineta, per si algú no sap qui és, era la cunyada d'en Lutrillo, la germana de la seva dona. Es deia Pelegrina Vidal, suposo que es deia la dona de Lutrillo, és la que es deia Vidal. I a Lutrillo doncs, li va fer una casa. Lutrillo tirava del dret i feia el que volia amb els cèntims del diring. La casa que ell va viure, on és la biblioteca, hi ha sempre el dubte de si se'l va pagar ell o li va pagar el diring i se la va apropiar, perquè sembla que quan va haver de marxar d'allà se la va vendre i se'n va treure els quartos en què va fer l'altra casa de dalt de tot del carrer Sant Pau, on ara hi ha la Guski. Aquella casa era la casa que es va fer Lutrillo quan va marxar de la Biblioteca Rossinyol i va haver de buscar, fer una casa, se la va fer,
Però si els diners els havia obtingut de la venda d'un patrimoni que li havia pagat un altre, doncs clar, és un negoci rodó aquest.
Ja, sí, bueno, és que tot és molt, molt fosc, vull dir, i jo estic explicant això, però també podria ser que no, que el Sendis el tingués un altre, no ho sé. Segons el seu fill, el fill de Lutrillo, el seu pare es va haver de mal vendre, diu així exactament, la casa de la Biblioteca Rossinyol. Se la va haver de mal vendre, però tant se la va vendre, segons el fill, no? I amb els cèntims aquests hauria de fer la d'això. Ara, tampoc no és gaire clar, perquè sembla que va haver de marxar perquè el Tiring li va reclamar la casa. Li va dir que aquesta casa és meva. Llavors en què quedem? Era del Diring o era de Lutrillo? Per això dic que la cosa tot és molt fosca, com tots els embolics de Lutrillo, tot és fosquíssim, no? Bé, doncs, llavors la Lola Anglada va estar en aquesta casa, va tenir casa a Sitges per quan volia venir, la Lolita Mirabent, la bibliotecària, i el seu marit hi van tenir molta relació, l'anaven a veure periòdicament, i en un moment determinat la van convèncer, o li va sortir de la mateixa Lola Anglada, no ho sé, regalar tots els seus llibres, els llibres de la Lola Anglada, a la Biblioteca Rossinyol, i els hi va regalar tots. Vull dir, tinc entès que no ha arribat mai a treure's de les capses, perquè no hi havia espai, pura i simplement no hi cabien.
Déu-n'hi-do.
No, és que és una vergonya. És una vergonya que donacions importants i coses que val la pena, i moltes que es podrien fer i que molta gent ofereix, a les biblioteques de Sitges diguin no podem perquè no tenim espai. Ara últimament sembla que l'Ajuntament, sembla que ho va aprovar en algun ple o en alguna d'això, va aprovar dintre el pressupost de l'any llogar un magatzem per poder guardar les donacions que la gent fa, les donacions, i després la Diputació sistemàticament, quan surt un llibre que és interessant, en compra un per cada biblioteca i les envia, i les de Sitges són de la Diputació, els envia. Doncs aquests tampoc no tenen lloc on posar-los, els emmagatzemen allà en pilots. En fi, bueno, estava amb això de la Anglada i va regalar la d'això, i fins que es va morir, vull dir, per tant, doncs és interessant, o era interessant que tingués un carrer dedicat, tal com vam fer.
És a dir, de fet, la col·lecció de nines que ara mateix es pot consultar, es pot veure al Museu Romàntic,
sí,
és la col·lecció que procedeix del fons que en el seu dia va donar la Lola
Anglada. Sí, deu ser el tot, perquè no crec que hagi augmentat amb més, amb més nines, no? I amb això acabem, que jo tingui apuntat el tros entre la via i el camí dels capellans. I ara toca anar amb una altra denominació així exòtica, però que ja és adquirir carta de naturalesa, que és els carrers de la Plana Est.
Exòtica.
Sí, perquè no havia sortit mai. No hi ha cap document antic de Sitges en què parli el tros que hi ha des de la carretera fins a la carena amb Ribes, que en digui la Plana, mai. Tot allò de tota la vida ha sigut la Madriguera. La Plana de la Madriguera.
La Madriguera, sí.
La Plana, he dit la Plana de la Madriguera? No, la Madriguera. La Madriguera.
I així en castellà, Madriguera, perquè Madriguera no és un terme català.
No és castellà, ja surt, serveix per parlar-ne. Fins que, clar, hi ha un problema aquí. En primer lloc, suposo que això de la Madriguera no, la gent no li duria agradar. Bé. I llavors a l'Ajuntament van pensar que si allò en deien la Madriguera, la gent potser arrugaria el nas.
No, m'he comprat un pis a la Madriguera.
Exacte. Per altra banda, hi ha un altre problema, que ja hi ha un barri que es diu la Madriguera, que és el barri que hi ha davant de
la Bòbila.
De la Bòbila, entre la carretera, bueno, al costat de la carretera de Ribes.
Que de fet, aquesta Madriguera deu agafar el nom de la...
Sí, exacte.
De la Plana.
Quan van fer aquell barri, els documents de propietat dels terrenys deien el terreno situado en la Madriguera del sitio, i van dir la Madriguera, no? Aleshores, clar, com que ja hi tenia destinatari la Madriguera, dir-ne altra la Madriguera, i per tant suposo que algun de l'Ajuntament es va inventar això de la Plana.
No està mal inventat, perquè total no. És una plana.
No, no està mal inventat, jo.
Anava a dir, perquè jo... a vegades, en certa raó, l'Ignasi ha criticat denominacions toponímiques que no responien absolutament a res, com la Rambla del Migdia, oi? En canvi, clar, dir-li la Plana, una plana, doncs home, no. Si no hi ha més planes...
No està malament. Ara, penso que el nom de la Madriguera es podia haver aplicat, però vaja, donat que no ha sigut així, dintre de tot, dintre del mal, la Plana és bastant potable.
I ara ens aclareixes, la Madriguera es pot dir en català?
Sí, ara ho anava a dir. Em sembla que ja ho he dit alguna altra vegada, però torno a dir que repetir sempre és bo. La Madriguera és un nom català antiquíssim. En els segles 9 i 10 ja hi havia la Madriguera. El que passa que, amb un altre significat, modernament, com que en castellà existeix la Madriguera amb el sentit d'un cau d'un animal, no? S'ha interpretat la Madriguera catalana en el mateix significat, però la Madriguera catalana no té res a veure. La Madriguera catalana és una paraula que ve del llatí matricària. La matricària és el nom llatí de la camamilla. De manera que quan en un lloc abundava la camamilla, la matricària, en deien, on vas? A la Madriguera, aquell camp de camamilla, no? A la Madriguera. I d'aquí ha passat al català. El que passa que torno a dir que amb el temps s'ha oblidat el sentit primitiu, perquè és a dir, a totes les llengües romàniques... La camamilla té dos noms, camamilla i un derivat, el que sigui, en castellà, en català, en portuguès, en francès, de la paraula madriguera, paraula matricària. No? I en quasi bé totes les llengües el conserven. En català, la paraula matricària, madriguera, en el sentit de camamilla, s'ha oblidat i només s'ha quedat amb una forma, que és camamilla. La camamilla ve del grec, que vol dir poma de terra, camamilla. Suposo que no he vist mai camamilles autèntiques, però suposo que deu tenir el fruit, deu tenir aquest aspecte. Doncs en català s'ha oblidat i aleshores s'interpreta, quan senten madriguera, ho interpreten amb el sentit castellà de la madriguera de conejos.
Uh-huh. Eh? I, un cal tant, de conills.
Exacte, ha adquirit un sentit pejoratiu, uh-huh. No? I per això, això dèiem que d'això.
Tot i que és més pejoratiu fins i tot madriguera que cau.
Sí.
Vol que sigui.
No, cau és una paraula. Sí, madriguera sembla lleig.
Sí, oi? Per això. Però en qualsevol cas, per tant, no hem d'entendre la madriguera, el nom del barri de la Madriguera de Sitges, com un cau, no. Sinó com el lloc on es feia camamilla.
Sí, com una part d'un territori que anava des de la carretera de Ribes a la carretera de Vilanova, tota la plana, uh-huh. Que hi havia, suposa antigament, camamilla. Molta camamilla.
D'acord.
Que és això, no? Uh-huh. Llavors aquesta plana s'ha dividit per facilitats administratives, partida al mig per l'Avinguda Sofia o per la que ha de ser la prolongació de l'Avinguda Sofia en plana est i plana oest. Uh-huh. I llavors, doncs...
Això de l'est i l'oest està millor trobat.
Sí.
Perquè, total, és la manera més fàcil d'identificar un lloc per, sí, la, sí. Per les seves coordenades geogràfiques.
Sí, sí. Uh-huh. I com que ja vam parlar en certa ocasió ja fa temps, perquè és urbanitzat primer de la plana oest, ara tocaria parlar, suposo que ara ja no queda gaire temps, de la plana est, uh-huh. Entre l'Avinguda Sofia, la carretera de Ribes, la carena de Ribes i la via del tren, deu ser això, no? O el camí dels capellans. Camí dels capellans,
clar.
Pues toca parlar d'això.
D'acord.
Ara ja no...
Tenim 3 minuts,
sí.
per dir alguna cosa,
ah, sí,
per apuntar alguna cosa.
No, sí, no. Molt d'això. Bé, per exemple, espera't aquí. Sí, un dels carrers d'aquest lloc és el carrer de Josep Bonaventura Fals.
Hombre, el senyor de l'Hort.
El senyor de l'Hort. Que el senyor Josep Bonaventura Fals, que també mereixia la pena de que se li digui que és un carrer, perquè ha urbanitzat un bon tros del nucli urbà de Sitges, eh? És el senyor que tenia Can Fals, evidentment, tenia l'hort de Can Fals, que és allà darrere la casa, i després, més enllà del carrer de les Parellades, tenia un terreny molt extens que anava des de, per dir en números rodons, des del carrer de les Parellades fins al carrer d'Espalter. Però a banda i banda, el carrer Sant Josep és el central, doncs uh-huh. A banda i banda, cap al cantó de Barcelona, que són, per exemple, el carrer de Sant Gaudenci, i després cap a l'altre cantó, el carrer de Sant Bonaventura, per dir-ho d'això.
Sí, això ens ho hem d'imaginar sense urbanitzar.
Sense urbanitzar.
Tenia una parcel·la...
Durien ser vinyes, durien uh-huh. Ser camps i d'això, no? I llavors va veure que es començava a urbanitzar el carrer de Sant Francesc cap a finals del segle XVIII, cap 1790, una cosa així, que a banda i banda del carrer de Sant Francesc s'hi feien cases. Llavors va dir, home, què faig jo aquí? Tinc uns terrenys que els puc urbanitzar, i va decidir fer concretament tres carrers de cases. Ell es deia Josep Bonaventura Fals, va fer un carrer dedicat a Sant Josep, un carrer dedicat a Sant Bonaventura, i se li havien acabat els noms, llavors un carrer dedicat a Sant Gaudenci.
Ah, i a Sant Fals no.
Sant Gaudenci era un sant que hi havia en una casa del carrer de Sant Bartomeu, que Sant Bartomeu, amb unes relíquies que van enviar de Roma, un senyor que va demanar a Roma que li enviés alguna relíquia d'algun màrtir, i a Roma, que tiraven pel dret, se'n van anar a una de les catacumbes, que hi ha enterrats, hi ha, a les catacumbes hi ha enterrada no únicament màrtirs, de vegades la gent s'ho pensa, o que allà feien reunions, i no sé si algú hi ha anat, però allà no es poden fer reunions de res. Allà s'hi enterraven els cristians de totes menes.
Ja vull dir... Però s'hi enterraven, no s'hi mataven, s'hi enterraven.
Sí, pecadors, no pecadors, sants, màrtirs, tota mena d'això. Doncs algú demanava una relíquia d'algun màrtir, van a les catacumbes, van obrir un sepulcre, li van enviar un senyor, i a la tomba d'Oriadi Gaudenci, i van dir, mira, el Sant Gaudenci.
Però Sant Gaudenci és un sant,
això,
o no?
Això sent cínic i crític. La millor la van encertar i era un màrtir. Això ja no m'hi fico, però no, em temo...
Ara m'ho permetràs la pregunta. Sant Gaudenci és algú o no? Sant Gaudenci és un, sí, és un bueno, sant del santoral...
No, és, et torno a dir, és a dir, potser sigui algun Sant Gaudenci que sàpiga la vida, però d'aquest no. D'aquest és una relíquia que van enviar de Roma. I torno a dir que la làpida del sepulcre devia dir Gaudenci i ho van enviar. No sé si deia alguna cosa més. Quan van enviar les relíquies, o suposo que un esquelet, van enviar, van interpretar, això ja no sé si els hi van dir des de Roma o no, que havia estat un militar romà. I quan van fer el sepulcre de Sant Gaudenci, quan van fer la urna per posar la relíquia de Sant Gaudenci, li van posar cuirassa de militar i això, si ho vol veure com era el d'això, que vagi a la cantonada del Museu Romàntic, començament de carrer Sant Gaudenci, una rajola que dibuixa exactament la urna en què estava col·locat el Sant Gaudenci aquest. I la família de Sant Gaudenci, la família propietària de les relíquies aquestes, que tenia cases a la Granada, i abans de la Granada una altra casa, els Giravals, no sé si saps on és els Giravals, camí de Ribes a Canyelles, la carretera antiga, la vella, a mitja distància, a la dreta, sortint de Ribes, a la dreta, hi ha una casa que es diu els Giravals, doncs eren d'allà. No sé per què, potser van marxar de Sitges, es van vendre a la casa de Sitges, van portar les relíquies als Giravals, i després, com que allà potser no estava ben adequada, tenien una casa a la Granada, al costat d'aquesta casa hi havia una capella, o hi van fer una capella, i van portar aquestes relíquies a la capella de la Granada. I durant la guerra van cremar, van recollir les cendres i van fer una mena d'urna a la paret d'un petit sepulcret de marbre i van posar la deixada a dintre. I vaig parlar una vegada per telèfon amb la propietària, que viu a Barcelona, i em va dir, no, és que tenim un certificat de que aquestes cendres són les relíquies, el que queda de les relíquies, certificat que li va fer el bisbat. Doncs en el temps en què es va fer el carrer de Sant Gaudenci, aquests relíquies encara eren a Sitges. I aleshores, Josep Bonaventura Gaudenci.
Gaudenci, que no fals. És bo, és a dir, que tenim que els tres carrers que va organitzar, que va urbanitzar o va fer urbanitzar el senyor Fals.
Josep Bonaventura Fals, que és l'últim fals de la història, perquè després...
Un altre que no va tenir descendència.
No va tenir descendència, va tenir nebots i coses d'aquestes, i va canviar el nom. El nom ja se segueix dient Can Fals, però no hi ha falsos des de fa 200 anys.
Déu-n'hi-do, Fals amb ser trencada.
Sí.
Ja té una miqueta de guassa tot plegat, perquè després resulta que la casa que va anar en aquella cantonada entre el carrer Sant Josep i el carrer Sant Gaudenci, que havia urbanitzat al darrer dels descendents dels Fals, va anar a parar al darrer dels descendents dels Llopart.
Dels Llopis.
Sí, és a dir, que entre dos darrers descendents van a la cosa allà al costat.
Bueno, això passa en totes les famílies. A Sitges és curiós, bueno, a Sitges de tot arreu és curiosíssim. Hi ha noms que han sigut prolífics. Miravents, el poble està ple de Miravents. Carbonells, el poble està ple de Carbonells.
I a més hi ha diverses branques.
Sí. En canvi, hi ha noms que en el segle XIX hi havia mig poble, es deia d'aquesta manera, i actualment no hi ha ningú, han desaparegut. Vull dir... No ho sé, això són misteris de la història.
Curiositats, bé, però ja aquí ja tenim dos, n'hem parlat de dos exemples, del senyor Josep Bonaventura Fals i del senyor...
Josep Llopis
i de Casades, eres?
Sí,
de Casades. Que són els dos darrers descendents de dues importants nissagues dels Sitges dels segles XVIII-XIX, aproximadament, i que, doncs bé, van desaparèixer, el llegat va continuar, perquè tenim Can Fals, tenim l'Hort de Can Fals, tenim els carrers que van urbanitzar, tenim el Museu Romàntic, tenim la deixa de l'hospital, però... les nissagues van desaparèixer com a tals.
també en Bonaventura Fals és l'últim dels Fals, i la seva descendència va continuar, em sembla que eren Dalmaus o coses d'aquestes.
Sí, 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 Dalmaus, que de fet...
També s'ha acabat.
De fet, van ser les senyores Dalmaus les que van fer donació de la casa a la Diputació de Barcelona, i ara la Diputació... Doncs...
Perquè també la descendència d'Almau es va acabar.
Ah, exacte.
Tot s'acaba en aquest
món. I
tot
acaba al sac de la Diputació, ja m'explicaran, i això també, que té una certa guassa.
Sí.
I ara l'Ajuntament, doncs bé, ja, de fet, fa 15 dies o 3 setmanes van ensenyar ja les primeres obres que s'estan fent, doncs, per poder acollir una mena de museu de tradicions, la història de Sitges.
Que corre pels... D'això ja fa temps. Nosaltres volíem posar en el Mercat Vell, volíem fer un museu de Sitges, de coses, màquines de sabates i gegants i coses d'aquestes, i tot serà... Ja ho veurem, a veure si aquí... Sembla una mica petit, per un museu de la història de Sitges, de coses fetes a Sitges.
Home, depèn del que vulguis explicar.
Home,
oi?
Clar,
fer-lo
si,
més...
si expliques poques coses, en poc d'espai...
En un museu petit en tens prou,
però, vaja, vull dir, hi ha, a Sitges, per exemple, hi ha la part arqueològica, vull dir, que corre per tot arreu, n'hi ha a tots els museus, podríem portar aquí, l'arqueologia, hi ha la fabricació de sabates. Nosaltres, el grup d'estudis, tenim guardades, no sé com deuen estar, pobretes, rovellades, és un fàstic, però potser una trentena de màquines de fabricar sabates, que se'n podia agafar alguna i posar-la allà. En fi.
Una altra de les històries, és a dir, el no creat mai museu de la història industrial de Sitges, especialment doncs, en el cas de la indústria de la sabata, que va tenir una puixança importantíssima durant ben bé 50 anys o més.
Sí, sí.
I que després, doncs bé, ha passat...
Més, des de meitat del segle XIX fins als 60 o 70 dels 20, més de 100 anys.
Doncs, Ignasi, ho deixem aquí, tindrem més carrers, tenim uns quants carrers i unes quantes històries, oi, darrere d'aquests carrers, però com a mínim, doncs, quan vegim plaques ben escrites...
Jo doncs... sempre dic que si les plaques estan ben posades, passejar pels carrers i anar llegint les plaques és fer un repàs a la història del poble. Doncs... Per això no val la pena posar noms forasters, vull dir...
Sí, ja en tenim, a més, històries curioses i divertides, perquè clar, ha sortit l'Utrillo també avui, que també és un personatge recurrent en aquest tipus de converses. Com diem, molt bon estiu, Ignasi.
Igualment a tothom.
I ens retrobem, doncs, si Déu vol, amb la història a partir del mes d'octubre.
Molt bé, d'acord.
Doncs amb la nostra història, la darrera nostra història d'aquesta temporada, hem tancat l'edició d'avui de La Cel Obert. Demà tornarem amb la roda dels polítics, amb la roda dels portaveus municipals, amb la presència de Ricard Vicente. També tenim previst conversa que tenim pendent des de fa mesos amb Vinyet Panyell. Moltes coses tenim també per parlar amb la Vinyet. Tot això serà demà. Nosaltres ho deixem aquí. Que passin un molt bon dia. Fins demà.